s'aturen per mirar el cel i veure l'eclipsi total històric. De vers les 8:30 del vespre, milers de persones contemplaren aquest fenomen. Bona part de la població es va concentrar a la costa de la platja de Palma, Santa Ponsa, la colònia de Sant Jordi, la Serra de Tramuntana, Ciutadella, al nord i oest d'Eivissa i Formentera.
Per recordar.
He sentit màgia.
Jo del primer teníem un pot de por, perquè han sentit per moltes bandes que la gent se quedava a seguir això, però m'ho han encantat, han disfrutat.
Sí, és a dir, és com una passada, com el món pot fer això, saps?
Molts ciutadans varen optar també per veure l'eclipsi des d'un vaixell. En total es calcula que 20.000 embarcacions varen sortir dels els diferents ports de les illes. Malgrat el multitudinari seguiment de l'eclipsi, la jornada però va transcorrer sense grans problemes. Els serveis d'emergències varen preparar tot un desplegament sense precedents i finalment el nombre d'incidències registrades relacionades amb l'eclipsi en Sant López ha estat de 38.
Entre els incidents més destacats hi ha l'atropellament d'una persona per part d'una embarcació a Palma Nova i dues caigudes a unes roques de vora la mà, patides per persones d'edat avançada a Menorca. També s'han registrat una quinzena de telefonades alertant de possibles lesions oculars.
Vos explicam tot d'una, tot el que va donar de si la jornada d'ahir, avui que és dijous, dia 13 d'agost. I avui que també són notícia, les noves pintades que han aparegut contra el turisme a la Serra de Tramuntana.
Estan escrites en alemany i diuen que Mallorca no és Alemanya. Estan situades prop del coll de Sagramola, en la carretera que uneix els municipis d'Estellencs i Andratx.
Avui també vos explicam les noves dades de passatgers als aeroports de les illes que continuen augmentant.
A l'aeroport de Palma es va superar els 19,5 milions els 7 primers mesos de l'any. Això és un 2% més que en el mateix període de l'any passat. El d'Eivissa ha registrat el juliol un 3% més de passatgers que el 2025, la mateixa xifra que el de Menorca.
I encara parlant del sector turístic, el sindicat UGT calcula que el nombre de baixes laborals en hostaleria aquesta temporada serà similar a l'any passat.
És a dir, quan un poc més d'un 6% dels treballadors del sector varen estar de baixa. El sindicat diu, però, que els treballadors ja acumulen cansament i sobrecàrrega de feina.
I avui la crisi a Ceuta torna a ser la protagonista. El Ministeri de Joventut i Infància ha convocat una nova reunió tècnica amb les comunitats autònomes per parlar de l'acolliment dels menors estrangers no acompanyats arribats a la ciutat autònoma.
Les comunitats del PP, incloses les Balears, aniran a la reunió, mentre que Vox ha assegurat que no ho farà. La ministra Margarita Robles va visitar ahir Ceuta, on va defensar que Espanya no abandonarà la ciutat autònoma.
España y Ceuta son la casa de las Fuerzas Armadas. Van a estar apoyando a las Fuerzas de Seguridad del Estado en todo lo que sea necesario y en todo lo que haga falta.
I també avui vos explicarem quina és la darrera hora a Colòmbia del terratrèmol. La xifra oficial de víctimes mortals ha augmentat a 265 i la de desapareguts és de 496. I a les 7:35 arriben els esports. Avui destacant que Adrián Lisso ja és a Palma com a nou fitxatge mallorquinista. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. Lisso va arribar ahir a hora baixa a Palma abans de l'eclipsi i des d'avui està a disposició del tècnic Luis García, que farà a les 12 la primera roda de premsa prepartit de la temporada. Lisso és el nou fitxatge d'aquest estiu. D'altra banda, l'europeu d'atletisme Esperança Cladera va patir una lesió muscular a la semifinal dels 200 metres i va haver d'acabar la carrera caminant. I a l'europeu de natació, Hugo González va ser sisè a la final dels 200 metres escalar.
I pel que fa al temps, per avui hi ha nous avisos per calor. Seran avisos grocs i s'activaran a les 12 del migdia. Margalí de Ribes, bon dia.
Bon dia, idò. Així es continuen parlant del termòmetre perquè aquest va a l'alça. Les mínimes avui han estat molt semblants a les d'ahir o lleugerament més baixes entre 1 i 3 graus a diverses estacions de l'interior i també de cap al migjorn de Mallorca, així com a Menorca i a Eivissa. Les màximes, sense canvis també, continuam amb avisos grocs actius arreu de les illes. S'esperen puntes d'entre 36 i 38 graus a l'interior i sud de Mallorca i entre els 35 i puntualment 37 a la resta de Menorca i també cap a Eivissa. Pel que fa a l'estat del cel, s'espera una jornada marcada pel cel totalment estirat, encara que podria créixer qualque núvol d'evolució a l'interior de Mallorca, però no s'espera que aquest vengui acompanyat de precipitacions. A darreres hores també destacam l'arribada de núvols alts procedents de les tempestes del llevant peninsular. Tot plegat acompanyat d'un vent que continua bufant fluix de gregal i de llevant i una situació marítima en general tranquil·la, però encara en qualque resta de maró al sud de Mallorca. Hores d'ara, la temperatura és de 24 graus a Ciutadella, 21 a Manacor, 25 a Llucmajor i 20 a Sant Joan de Labritja.
Són temperatures d'aquesta hora, quan són les 7 i 5 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Sastre i en Sal López. Comencem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
De vers les 8 i mitja del vespre, gairebé coincidint amb la posta de sol, bona part de les Balears s'aturaven per mirar el cel. Amb exclamacions de sorpresa, com ara escoltau, varen respondre molts just en el moment en què es feia fosc i el sol quedava reduït a una prima silueta tènua de llum. També hi va haver ovacions espontànies com aquesta a Cala Blanca, Menorca. La jornada va transcórrer sense grans denous, els serveis d'emergències havien preparat un desplegament sense precedents i, finalment, el nombre d'incidències registrades relacionades d'alguna manera amb l'eclipsi ha estat de 38.
Dels 26 punts oficials d'observació que havia preparat el govern, un va ser a Porreres, al polígon de la Creu, amb prop d'un centenar de persones. N'hi ha que qualifiquen el moment de la totalitat de l'eclipsi com a inoblidable.
I el primer teníem un pat de por, perquè han sentit per moltes bandes que la gent se quedava a seguir això, però m'ha encantat, disfrutat.
Sí, sí, és a dir, és que és com una passada, com el món pot fer això, saps?
Ens ha agradat molt veure-ho. Pensàvem que no seria possible veure'l bé, però des d'aquí s'ha vist de meravella. Estem molt contents.
La veritat és que hem viscut molt bé, la primera vegada i crec que la última, i la veritat és que ho he disfrutat molt.
M'ha agradat veure l'eclipse, mai no ho havia vist i m'ha encantat.
De manera posterior a l'eclipsi i a la posta de sol, els incidents de tornada cap a casa van ser comptats. De fet, i seguint la tònica de la resta de la jornada, no es van produir grans embossos, sí que es van repetir les coes a alguns punts on hi havia controls d'accés perquè allà s'hi havia tancat la circulació.
L'operació tornada es va desenvolupar amb normalitat i a partir de les 11 i mitja del vespre, el Centre de Coordinació Operativa va desactivar l'anomenat pla Eclipval. En aquell moment encara hi havia 1.200 efectius dels 2.147 en total que es varen desplegar per totes les illes per mantenir la seguretat.
La major part de les incidències es van produir a Mallorca amb 25, n'hi va haver 7 a Eivissa, 3 a Menorca i una a Formentera. Del total, 9 han estat relacionades amb incidents de trànsit i 5 de seguretat pública. Alguns dels successos més destacats, segons el director general d'emergències, Pablo Garriz, va ser l'atropellament d'una persona per part d'una embarcació a Palma Nova i dues que caigudes a unes roques de vora de la mà patides per persones d'edat avançada a Menorca. També s'han registrat una quinzena de telefonades alertant de possibles lesions oculars i una incidència per saturació al túnel de Solla.
528 incidentes que hemos gestionado en el día de hoy, de los cuales 38 vinculados o relacionados con el eclipse. Y quizá hemos tenido un 15% más de incidentes en algunos aspectos, pero que teniendo en cuenta el volumen, pues la cantidad no es reseñable.
També es van incendiar dues embarcacions que es van acabar enfonsant a la zona de Calapí. En una hi anaven a bord 3 adults i a l'altra 5 adults i 3 menors. Cap d'ells en va resultar ferit i Salvament Marítim els va rescatar. Durant el transcurs de la jornada es va arribar a elevar el pla de protecció civil a nivell 2. No obstant això, en l'operació tornada es va poder baixar de nou al nivell 1.
Las zonas de observación oficial han funcionado muy bien, en ningún caso se han saturado. Y además, un elemento importante y es que tampoco hemos tenido retenciones que hayan provocado en ningún caso que alguien haya tenido la imposibilidad de acceder al punto que quisiera para poder ver el eclipse.
Hem de dir que durant tota la jornada l'U2 va rebre més de 1.800 telefonades, una xifra que, segons emergències, és l'habitual d'un dia normal.
També la Guàrdia Civil va pentinar totes les illes per terra, mar i aire. 3 drons de la Benemèrita i el Seprona controlaran aforaments i paratges naturals. Tampoc no varen faltar els de carretera des de primera hora del matí.
Amb tot, la jornada pel que fa a la mobilitat va ser relativament tranquil·la. tranquil·la. També aquesta operació tornada. De fet, a les principals carreteres de Mallorca el volum de cotxes va ser un 10% inferior a allò que seria habitual d'un dia normal. Això sí, a l'hora baixa es varen formar coes per accedir a zones restringides amb controls policials que van desfermar la indignació d'alguns residents i turistes que, tot i que tenien la documentació necessària per passar, havien d'esperar.
Soy residente, vuelvo después del trabajo y nada, pues, aunque tengo como el permiso, pero claro, igualmente tengo que esperar aquí en la cola mientras me deba, va a dejar pasar.
Entiendo que quieren hacer protección, pero está un poco complicado llegar a los sitios y no sé si es un poco excesivo a lo mejor.
Llegamos recién de Argentina, queremos ingresar al hotel y está todo cortado, así que no sabemos cómo hacer para llegar.
Per cert, que de les 26 zones oficials d'observació, cap no ha arribat a completar l'aforament.
Milers de persones varen triar la costa per gaudir de l'eclipsi i a la capital de les Balears les principals aglomeracions es varen produir a Can Pere Antoni i a la platja de Palma. En aquest punt, precisament, s'hi varen concentrar 60.000 persones, segons l'Ajuntament, una mica per davall aquesta xifra de la previsió inicial, que era de 77.000.
La platja de Palma era una de les zones on més prest van començar les restriccions d'accés, però això, com podeu veure per les xifres que acabem d'oferir, no va ser un impediment. L'arena era plena de gom a gom de curiosos que no es volien perdre el fenomen astronòmic. I mentre alguns diuen haver quedat decebuts, la majoria constaten que va ser un moment històric.
Me pensava seria més espectacular, més no sé què.
Sí. Y parecía un queso que se lo iban comiendo.
Ha sido una experiencia ver la oscuridad total.
He sentido magia.
Per recordar.
Com dèiem, l'accés a la platja de Palma estava restringit des de primera hora del matí per vehicles particulars, però arribar-hi era possible perquè una de les vies d'entrada van ser els autobusos de l'EMT que cada 5 minuts sortien des de la plaça d'Espanya.
Ja que hi ha un follón montat, mos venia autobús, una buena cola en plaça d'Espanya, muchísimo calor en el autobús i nada, han modificado las líneas, no se paga entrada, nada, todo muy bien.
De camí cap al centre, la platja de Can Pere Antoni també va acollir centenars de persones arribades a peu, en bicicleta i en transport públic, evitant així els problemes de trànsit.
Bueno, teníem plan d'anar a la serra, però bueno, al final per estar de carretera i així pues, hem decidit quedar-nos aquí a Palma.
I un altre dels indrets que ha plegat més gent a Mallorca és a la Serra de Tramuntana, la bona visibilitat i la bellesa paisatgística han concentrat bona part de residents i estrangers. Un d'aquests punts, precisament, ha estat el port de Solla, que proporciona un horitzó marí obert al nord i a l'oest.
He anat a un pàrquing que havia per Solla i de repente no s'ha començat a veure. I he vist de repente que havia un bus cap a Esport i oh, perfecte, he vingut aquí. Ja està ben bé.
Però la fotografia que n'ha quedat és la de persones que es dirigien cap a les embarcacions.
Estant a Mallorca i tenint barca, doncs és el millor que podrien disfrutar des del dia d'avui, sortint els amics i veure una estoneta el que puguen veure.
Just vivim aquí, just en Esport, i com que tenim barca era una mica l'opció més viable, més ràpida, i per assegurar una mica que sí que el podríem veure.
Aigua més també, quatre cervesetes ben fresques, molt de gel i...
De fet, algunes empreses de lloguer expliquen que mai no havien vist tanta afluència d'embarcacions que es començaren a reservar el mes de desembre. En total, es calcula que d'haver 20.000 barques varen sortir dels diferents ports de les illes i la Guàrdia Civil va desplegar 11 vaixells per vigilar els que sortien a navegar.
Algunes embarcacions no respectaven les mesures de seguretat. Alguns residents han denunciat que des de grans iots n'han sortit petites llanxes per acostar grups de passatgers a l'arena. Així s'han produït disputes, com aquesta que sentireu, entre banyistes i navegants a la platja d'Escarbó.
Perfecto. Tú sabes que estás cometiendo un delito, ¿no? Pues hemos llamado a Seguridad Marítima. No os preocupéis.
Finalment, les llanxes van recollir els passatgers per tornar-los als iots.
I de la mà a l'aire, moments abans de l'eclipsi, un dels llocs on hi havia més nervis era a l'aeroport de Palma. La gent que arribava al voltant de les 6 i les 7 frissava per arribar als seus llocs de destinació amb autobús o amb taxis, per això que es varen poder veure llargues coes de fins a 200 persones.
Entre els turistes n'hi havia que havien vengut expressament a Mallorca per veure l'eclipsi.
We are here for watching the eclipse.
Came from Rome to today. And I'm leaving tomorrow.
I entre els turistes, alguns tenien molt de desconeixement sobre les mesures de seguretat per veure el fenomen.
Bueno, las gafas UV nomás tenemos, nada más. Hay guardadas. Hay unas gafas especiales sí. Para el eclipse nada más.
Sí.
Ah, habré de comprarla.
D'altres pensaven que unes ulleres normals eren suficients.
I a Menorca, el dispositiu per organitzar l'arribada i la sortida de persones als llocs d'observació es va desplegar amb normalitat. De fet, l'avançament d'algunes restriccions varen deixar imatges inèdites a alguns indrets de l'illa en un mes d'agost. Samat Houman.
L'arribada a les zones oficials d'observació va ser esglaonada, sense grans problemes. Els agents de policia local i Guàrdia Civil varen decidir tancar abans del previst l'accés a la zona nord de Menorca, en concret al far de Cavalleria. Això va permetre veure una imatge improbable a qualsevol altre moment d'agost. L'aparcament de la platja pràcticament buit. Kiko gestiona el bar de l'aparcament.
Ha funcionado demasiado. Yo creo que podrían haber permitido entrar más gente. No solo para que el negocio vaya bien, sino para que disfruten de l'eclipse.
L'accés al cim del Toro també es va tancar a primera hora de l'hora baixa i es va convertir en un escenari únic per 275 persones que, de forma previsora, varen comprar un bitllet dels autobusos oferts per l'Ajuntament. A Son Bou, 18.000 persones es varen reunir a la platja. El servei de transport regular va reforçar la línia per arribar fins a aquesta zona d'observació, com va fer aquesta usuària.
Un poco raro, pero había perdido mis gafas y me he encontrado una amiga que tenía unas gafas para mí y pues como que está en Son Bou, pues voy a verlo ahí. Aparte que se ve muy bonito con el mar y todo.
Una vegada acabat l'eclipsi i per aconseguir una sortida esglaonada, l'Ajuntament de Alaió va organitzar un concert per entretenir l'espera i fins les 12:30 es va enllaçar Son Bou amb els aparcaments habilitats a Torre Solí.
I a Eivissa la jornada també es va desenvolupar amb normalitat. Residents i visitants es varen desplaçar fins a les zones de millor observació. Un dels punts més destacats va ser la platja de Benirràs, David Ventura.
Les platges de l'oest i del nord de l'illa han estat els millors miradors per veure l'eclipsi. S'havia de ser previsor perquè a les 3 de la tarda ja s'havien tancat els accessos a platges del Comte, Cala d'Hort o Benirràs. Els nevolats han dificultat la visibilitat a partir de les 8 de la tarda. No obstant, en el moment culminant, la contemplació de l'eclipsi ha estat òptima, el que ha provocat l'èxtasi dels que han estat hores esperant aquest fenomen. Escoltem-los.
Una sensación muy difícil de explicar, imposible, imposible explicar, hay que vivirla, sí o sí. Es el sitio favorito de la isla, es el mejor que hay, para todo.
Ha sido espectacular, la verdad que no me esperaba verlo así, ha sido muy, muy, muy bonito, emocionante, muy guay con la gente, todo, todo muy bien.
No tengo palabras, es mi primer eclipse total en mi vida, estoy once in a lifetime, de verdad, ha sido flipante.
Això no obstant, qualsevol punt elevat ha servit per convertir-se en un mirador, com els ponts de l'autovia entre Vila i Sant Antoni o el Puig de Missa Sant Eulari, on s'han aplegat fins un centenar de persones. A partir de les 9 de la nit, totes les carreteres s'han tornat a reobrir el trànsit amb completa normalitat.
També a Formentera, centenars de persones es repartiren entre diferents indrets de la costa per contemplar aquest eclipsi. Els núvols baixos, però, enterboliren una mica l'experiència. Regina Mayans.
Al far d'Escap de Barberia hi havia tot un desplegament organitzat per poder veure l'eclipsi. Telescopis, pantalles i l'accés restringit. Només 540 persones van poder gaudir d'aquesta experiència en aquest punt. Els núvols, però, en van dificultar el visionat.
Just quan era el total, doncs han aparegut núvols i no s'ha pogut veure bé.
S'ha tapat i no hem pogut gaudir de l'eclipse total.
Tot i això, tothom sabia que era un moment històric.
Para un italiano es una experiencia magnífica aquí en Formentera.
Soy venida solo por esto de Suiza aquí.
La Sabina va ser un altre dels punts que va concentrar un gran nombre de persones que des de ben pres miraven cap a l'horitzó esperant la foscor total.
Ha sido muy bonito, algo nuevo y diferente sobre todo.
Explicándole a los niños que iba a ser algo único que iban a ver y que lo disfrutaran desde el primer momento porque posiblemente ya no lo volveríamos a ver nunca más.
Se va muy rápido el eclipse.
A mí me ha gustado mucho.
Venimos a visitar familia desde Argentina y justo nos tocó este día y bueno, fue algo muy lindo.
Un fenomen històric que va concloure sense incidències destacables.
N'hi ha, però, que no han volgut o no han pogut veure l'eclipse. Els primers, els que havien de fer feina a aquella hora.
Nosaltres hem començat avui a la 1, fins a les 9. Ana Fernanda, que és la meva companya, és auxiliar d'infermeria, i jo també, i fins a les 9 aquí fan feina.
Y pues sí se ha visto mucha movención con el tema del eclipse y eso, pero pues nosotros cumplimos hoy la labor.
Però també hi ha hagut altres persones que han decidit no veure-lo per precaució.
Estoy cansado de escuchar ya cosas del eclipse. Soy repartidor y ya he tenido bastantes atascos por hoy. Quiero llegar a mi casa y descansar.
Yo no lo voy a ver. Yo ni mis hijos. De hecho, yo he intentado informarme por gente que entiende un poquito y al final me han dicho que no es recomendable.
I d'altra banda, n'hi ha que escolliren el cinema com a activitat alternativa per evitar les aglomeracions.
Tenir un poc de por.
Pel tema de l'eclipse. I perquè ni no estiguin en el carrer ni això, ni s'han duit aquí i ara pues, m'on anant cap a casa.
És perillós, no és perillós, fins a quin punt, el tràfic, tall de carrers, de carreteres, i preferim obviar tot això.
Són ara les 7:20 minuts del matí.
I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. I a banda de la informació de l'eclipsi, hi ha més qüestions destacades de l'actualitat. El sindicat UGT calcula que el nombre de baixes laborals en hostaleria aquesta temporada turística serà similar al de l'any passat, quan poc més d'un 6% dels treballadors del sector varen estar de baixa. En aquest moment ens trobam a l'equador de la temporada alta i els treballadors, segons assegura el sindicat, ja acumulen cansament i sobrecàrrega de feina. Carme Moreno.
El secretari general de la Federació de Serveis UGT, José García Relucio, ha detallat que l'any passat poc més de 1.100 treballadors patiren una baixa laboral i espera que enguany les xifres siguin similars. Un dels moments de més càrrega de feina de l'any, afirma Relucio, és l'estiu.
Cansancio acumulado. Hay que tener en cuenta que incluso en algunas empresas no descansan los dos días libres o hacen alguna hora de más. Y esto, pues finalmente, una semana tras otra y un mes tras otro, cuando llega, como te decía, el ecuador del verano, pues los cuerpos, con estos calores además, que estábamos hablando antes, pues se resienten y no pueden seguir.
García Relucio també ha reclamat a la patronal i al govern més mesures preventives per fer front a les altes temperatures. Proposa canvis de torn pels empleats que treballen a les terrasses. També es mostra preocupat pel personal de cuina.
Hay que exigir que las cocinas han de estar bien, muy bien ventiladas, si no, no habría que autorizar el trabajo para que las personas pudieran trabajar en una cocina que no está bien ventilada. Eso no puede ser. Tienen que ser bien ventiladas porque, como te decía antes, no tienen aire acondicionado.
L'actual conveni del sector assenyala que la roba del personal s'ha d'adaptar a les altes temperatures, però, segons Relucio, hi ha empreses que ho incompleixen.
I l'Ajuntament de Palma ha aprovat en Junta de Govern Extraordinària formalitzar l'acord que permetrà millorar les condicions laborals dels policies locals. Començaran a cobrar l'augment a les nòmines el mes d'agost.
Els policies locals de Palma cobraran entre 300 i 400 euros més gràcies a l'increment retributiu acordat per l'Ajuntament de Palma. L'actualització s'efectuarà encara caràcter retroactiu del dia 1 de gener de 2026 i ja es percebrà la nòmina del mes d'agost. Afecta el complement específic i també el complement de destinació. Llorenç Bausà és el regidor de Seguretat Ciutadana.
És de justici que el que fa més de 15 anys que està per fer aquest equip de govern, doncs avui amb aquesta junta de govern hagi donat aquesta passa per aprovar-ho.
Aquesta és una primera fase de millora. També hi ha prevista una adequació de places, la convocatòria d'un concurs de trasllat i la modificació de l'estructura de les places de comandament.
Un de cada 4 euros del pressupost municipal va destinat a la policia local. Crec que l'aposta que ha viscut el cos de la policia local és sense precedents amb el que duim de democràcia en aquest consistori. Per tant, és la major aposta que s'ha fet mai per un equip de govern amb el cos de la policia local.
En finalitzar el procés, s'hi preveu la promoció interna. En aquesta junta extraordinària també s'ha adjudicat el servei de platges de Cal Estància i Ciutat Jardí.
7 i 24 minuts. Avui també es notícia l'acolliment dels centenars de menors estrangers no acompanyats arribats a Ceuta, que posa a prova la posició de les comunitats autònomes governades pel Partit Popular i per Vox. La ministra de Joventut i d'Infància, Cira Rego, ha convocat una reunió tècnica per abordar la crisi que viu la ciutat autònoma i preparar una futura conferència sectorial sobre l'entrada massiva de migrants.
La direcció nacional del PP ja va anunciar dilluns que els representants dels territoris on governen en solitari participaran en la reunió, malgrat el rebuig frontal de vots. El partit té les competències en aquesta matèria a Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, i ja ha avançat que no participarà en la negociació amb l'objectiu de posar totes les traves possibles a la derivació dels menors cap a la península.
Tot mentre la situació continua sent delicada a Ceuta, en les darreres 48 hores, més de 600 migrants han abandonat de manera voluntària la ciutat autònoma després de constatar que no poden travessar cap a la península. Les reunions d'alt nivell continuen a Ceuta. Avui és el torn del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Es trobaran caps de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil i amb el delegat del govern, Miguel Ángel Pérez, i el president ceutí, Juan José Vivas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, s'hi va desplaçar ahir a Ceuta i en aquesta visita una veïnada li va implorar que no deixin la ciutat autònoma abandonada.
Tengo miedo. Yo vivo sola y nunca me he visto así, cerrando la ventana, la puerta, mirando todo. Esta noche apenas he descansado.
Durant la visita, Robles també es va reunir amb el president autonòmic, Juan Jesús Vivas, que es posava així la prioritat que tenen per davant.
Es imposible que Marruecos no se hubiera enterado de lo que se estaba organizando. Creo que es imposible. Pero también entiende usted que ahora mismo la devolución de las personas que están aquí en gran medida depende de que, por el cauce diplomático correspondiente, Marruecos acepte esas devoluciones. Por tanto, comprenda que nuestro primer objetivo tiene que ser ese.
Precisament, el govern del Marroc estudia suspendre l'aplicació de l'acord d'extradició amb Espanya, al·legant problemes en el lliurament de persones reclamades pels tribunals marroquins. La ministra ha defensat que Espanya no abandonarà Ceuta.
España y Ceuta son la casa de las Fuerzas Armadas. Van a estar apoyando a las Fuerzas de Seguridad del Estado en todo lo que sea necesario y en todo lo que haga falta. En labores de presencia, en labores de disuasión, en las que haga falta. Tenemos unos profesionales de las Fuerzas Armadas excepcionales, magníficos, que desde que hace 11 días llevan volcados en la protección, en la presencia y en apoyar a la población de Ceuta. Y así va a seguir siendo.
Són ara les 7 i 27 minuts del matí. Fem un cop d'ull a la premsa editada a les Illes. Avui les portades, com ja era d'esperar, se centren en l'eclipsi total que va generar molta expectació per totes les Balears.
Així és, els diaris editats aquí a les Illes obrin les portades amb fotografies de l'eclipsi. Per exemple, l'última hora dedica tota la portada a una fotografia de la platja de Palma amb el titular El dia que Mallorca va mirar el cel. També Diario de Mallorca segueix la mateixa dinàmica, una imatge completa i, a més, espectacular de l'eclipsi. En gent mira l'ot des de dins la mà i titulen Eclipsi màgic. A les Pitiuses, El Periódico destaca que milers de persones miraren el cel a Eivissa i Formentera i que la jornada va transcórrer sense incidents greus. Mentrestant, El Diario, no cal dir-ho, també parla de l'espectacular eclipsi, en aquest cas, amb una imatge des del far d'Es Moscarté a Portinatx. I el Menorca diu que durant un minut i mig es va aturar el temps a l'illa, explica que més de 18.000 persones van veure l'eclipsi total entre aplaudiments i emoció a Sant Pau.
I pel que fa als digitals, avui obrin també per descomptat amb l'eclipsi.
Així és, Mallorca Diario parla que l'illa, Mallorca i la resta de les Balears gaudiren d'un esdeveniment excepcional que va enfosquir el cel durant un minut i mig, un fenomen que no passava a les illes d'ençà de 1905. L'Ara Balears, per la seva banda, centra en el titular en el temps que va durar l'eclipsi total, un minut i mig, 90 segons, que transformaven, diuen, la platja de Palma en un immens observatori a l'aire lliure.
I avui els principals titulars de la premsa estatal són també monogràfics, parlant de l'eclipsi.
De fet, El País diu que l'eclipsi conquista el cor d'Espanya. Diuen que a les 8:30 del vespre milions de persones van mirar cap al mateix horitzó, sorpresos, davant un fenomen astronòmic gairebé irrepetible. El Mundo, per la seva banda, posa l'accent en que el govern central ha gastat 72.000 euros en l'acte institucional de l'eclipsi amb zona VIP i 300 convidats a l'Observatori de Lleves. L'ABC, per la seva banda, també parla que Espanya s'entrega a la màgia de l'eclipsi. La Vanguardia ofereix una fotogaleria als lectors amb els moments més espectaculars de la jornada que, com hem anat dient durant aquest informatiu, va estar marcada per l'eclipsi solar que es va poder veure des de part d'Espanya i també des d'aquí.
I són ara les 7:30, repassam els principals titulars. La jornada històrica de l'eclipsi ha transcorregut sense incidents destacats. Així es va viure a diferents punts de les Balears al moment de vers les 8:30 del vespre, en què el sol va quedar totalment tapat. Bona part de la població es va concentrar a la vorera de la platja de Palma, de Santa Ponça, la colònia de Sant Jordi, la serra de Tramuntana, Ciutadella, al nord i oest d'Eivissa i també a Formentera.
Per recordar.
He sentit màgia. Jo el primer teníem un pot de por, perquè han sentit per moltes bandes que la gent se quedava a seguir això, però m'ho ha encantat, disfrutat.
Sí, és a dir, és com una passada, com el món pot fer això, saps?
Molts ciutadans varen optar també per veure l'eclipsi des d'un vaixell. En total es calcula que 20.000 embarcacions varen sortir des de diferents ports de les illes.
Malgrat el multitudinari seguiment de l'eclipsi, la jornada però va transcorrer sense grans problemes. Els serveis d'emergència es van preparar un desplegament sense precedents i finalment el nombre d'incidències registrades relacionades amb l'eclipsi ha estat de 38.
I entre els incidents més destacats, l'atropellament d'una persona per una embarcació a Palma Nova i dues caigudes a unes roques de vora la mà patides per persones d'edat avançada a Menorca.
També s'han registrat una quinzena de telefonades alertant de possibles lesions oculars.
A banda de l'eclipsi, avui també són notícia les pintades que han aparegut contra el turisme a la Serra de Tramuntana.
Estan escrites en alemany i diuen que Mallorca no és Alemanya. Estan situades prop del coll de Sagramola, en la carretera que uneix els municipis d'Estellancs i Andratx.
D'aquí uns minuts serem en directe a Estellancs, avui que també són notícies les noves dades de passatgers als aeroports de les illes, que continuen augmentant.
A l'aeroport de Palma es van superar els 19 milions i mig de passatgers els 7 primers mesos de l'any. Això és un 2% més que en el mateix període de l'any passat. El d'Eivissa ha registrat el juliol un 3% més de passatgers que el 2025, un augment semblant al de Menorca.
I encara parlant del sector turístic, el sindicat UGT calcula que el nombre de baixes laborals en hostaleria aquesta temporada serà similar al de l'any passat.
És a dir, quan un poc més d'un 6% dels treballadors del sector varen estar de baixa. El sindicat diu, però, que els treballadors ja acumulen cansament i sobrecàrrega de feina.
I avui la crisi a Ceuta torna a ser protagonista. El Ministeri de Joventut i d'Infància ha convocat una reunió tècnica amb les comunitats autònomes per parlar de l'acolliment dels menors estrangers no acompanyats arribats a la ciutat autònoma.
Les comunitats del PP, incloses les Balears, aniran a la reunió, mentre que Vox ha assegurat que no ho farà. La ministra Margarita Robles va visitar ahir Ceuta, on va defensar que Espanya no abandonarà la ciutat autònoma.
España y Ceuta son la casa de las Fuerzas Armadas. Van a estar apoyando a las Fuerzas de Seguridad del Estado en todo lo que sea necesario y en todo lo que haga falta.
I a Colòmbia, la xifra oficial de víctimes mortals ha augmentat a 265 i la de desapareguts és de 496. D'aquí uns minuts establirem connexió telefònica amb el país, amb Colòmbia, per veure com es desenvolupen les tasques de rescat. I pel que fa al temps, per avui hi ha de nou avisos per calor, seran grocs i s'activaran a les 12 del migdia. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, així és. Encetam aquesta jornada novament amb avisos grocs actius per calor arreu de les illes. S'espera que registren valors punta entre els 36 i 38 graus a punts de l'interior i de cap al sud de Mallorca i entre els 35 i 37 en el cas de Menorca i també de cap a Eivissa. Amb unes mínimes que avui han registrat valors molt semblants als d'ahir, destaquen algunes estacions que han baixat entre 1 i 3 graus arreu de les illes, però novament han registrat valors de nit tropical i també de tòrrida a sectors del litoral. Pel que fa a l'estat del cel, s'espera una jornada totalment assolellada, encara que podria créixer qualque núvol d'evolució cap a primeres hores del capvespre a l'interior de Mallorca. No s'espera, però, que vengui acompanyat de precipitació. Tampoc tenim pols en suspensió, encara que darreres hores del capvespre podrien arribar alguns intervals de núvols prims procedents de les tempestes que es preveu que novament es tornin formades cap al llevant peninsular. Tot això acompanyat d'un vent que continua bufant fluix i ho fa de gregal i de llevant, de força 2-3 i 2-4, amb una situació marítima marcada per la tranquil·litat arreu de les illes, però encara en qualque resta de maró al sud de Mallorca que es preveu que es vagi retirant durant el pas de la jornada. Hores d'ara, la temperatura és de 25 graus a Mercadal, 21 a Binissalem, 23 a Pollença, també a Sant Antoni de Portmany i de 26 a l'estació d'Escàmeri, Formentera.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 7 i 35 minuts, encetant la informació dels esports i l'encetant parlant d'Adrián Lisso, que ja és oficialment nou jugador del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. L'extrem va arribar ahir a l'illa per convertir-se en el nou reforç del conjunt vermell. Aquesta temporada jugarà cedit amb una opció de compra obligatòria que el convertirà en jugador en propietat fins al 2031. L'internacional sub-20 va jugar cedit la passada temporada al Getafe, on va marcar 3 gols en 28 partits de Lliga. A l'arribada a l'aeroport de Palma, Lisso va dir per què havia elegit el Mallorca i afegeix que està disponible per dissabte.
Pues el club en sí, la magnitud que tiene este club y bueno, no es difícil.
¿Crees que si todo va bien podrás estar para el sábado?
Sí, a ver, yo creo que sí, la verdad, yo estoy al 100%.
D'altra banda, segona federació, l'Atlètic Balears va presentar ahir dos dels seus fitxatges. Per una banda, el migcampista de 24 anys, Miquel Soler, l'ex del Poblense, té clar que l'objectiu ha de ser l'ascens a primera federació.
Hombre, mi objetivo es ascender, que es el que el club creo que merece estar, como ha dicho Alfa, en otra categoría, porque como estructura, como todas las ayudas que tenemos, el Balears tiene que estar en una categoría más arriba. Y bueno, ya te digo, intentar aportar el máximo, disfrutar mucho del año, que yo creo que va a ser un buen año, que hay muy buen equipo y ganar.
Per altra banda, el defensa lateral dretà de 24 anys, Mamadou Alfa, s'ha mostrat content de tornar a Mallorca.
Al final volver a casa, como dicen, en casa como en ningún lado, y muy contento. Es que el Baleares sinceramente se merece estar en primera red como mínimo, por la estructura que tiene, y yo quiero volver a coger confianza, jugar y poder aportar lo que pueda.
En futbol europeu ja tenim el primer campió oficial de la temporada. El PSG de Luis Enrique va guanyar la Supercopa d'Europa per 2-1 a l'Aston Villa del també espanyol Unai Emery. I d'altra banda afegim que l'exjugador i tècnic del Barça, Xavi Hernández, és el nou seleccionador de Països Baixos. Anem ara amb el bàsquet. La selecció espanyola juga aquest cap de setmana a Alemanya el primer partit de preparació per al Mundial. Ho farà dissabte a la ciutat de Ludwigsburg i allà s'enfrontarà a l'anfitriona del torneig. Serà la primera prova d'un conjunt en què participaran Alba Torrens, Aina Ayuso Bagur i Elena Puello. Marta García, la pivot que la passada temporada va jugar a l'Azul Marino, debutarà amb el conjunt nacional. L'escoltam.
Yo creo que he evolucionado pues muchísimo, tanto a nivel personal como, bueno, a nivel personal por temas de salud mental que tuvo un proceso y que salí de ahí y eso al final te hace crecer. Y a nivel, digamos, de baloncesto también, porque quieras que no, cuando estás bien mentalmente, pues de alguna manera te salen las cosas mejor y considero que tengo muchísima más ambición como jugadora ahora que antes.
Escoltam també el seleccionador Miguel Méndez abans del primer amistós de preparació.
Vamos cumpliendo objetivos, una carga física importante, estamos en un momento, este tipo de concentraciones que no es el común europeo, que es prácticamente al acabar la liga, sino que las jugadoras llevan, entre comillas, paradas bastante tiempo y el tema físico y la adaptación a la intensidad del juego, pues hay que hacerla. Pero bueno, estamos muy contentos de cómo van las cosas, sí.
A una entrevista a la revista Gigantes del Bàsquet, la mallorquina Elena Puello parla de la responsabilitat que suposa la selecció i de que també la també mallorquina Alba Torrens és l'única jugadora de la selecció que sap el que és jugar un Mundial. És Elena Puello.
Venir aquí siempre es un gran peso, ¿no? Es una responsabilidad
importante. Sí que es verdad que, bueno, con la experiencia que he podido tener el año anterior, pues no es que se me haga más fácil, porque siempre pues están, ¿no?, esos nervios, pero bueno, sí que pues conozco todo un poco mejor, estoy metida un poco más dentro de todo esto y bueno, pues voy haciendo a partir de ahí, pero creo que siempre es una ilusión. Al final, este año creo que las que vayan al Mundial, la única que ha jugado un Mundial ha sido Alba. Entonces, sí, eso también dice mucho, ¿no?, de cómo están trabajando, de lo que quieren sacar nuevo, y creo que eso también es importante de ver.
I també en el món de la cistella, el Palmer Bàsquet ha tancat el fitxatge del pivot alemany Jan-Niklas Wimberg. Internacional amb el seu país, té una àmplia trajectòria a la Bundesliga, arriba procedent de l'Hamburg, on ha jugat l'Eurocup en mitjanes de 6 punts i 3 rebots. També ha competit a l'Euroliga a les files del Bayern de Múnich. Jugador de 2,06 metres d'alçada i 30 anys, serà una de les referències del joc interior del conjunt de Son Moix. I en atletisme, la mallorquina Esperança Cladera se va lesionar a les semifinals dels 200 metres. La Morera estava a 50 metres de l'arribada, ben classificada, però la lesió la va fer arribar caminant. Escoltant Cladera a Teledeporte.
El isquio al salir de curva y no me he notado un golpe fuerte, sino un aviso, y si metía más me rompía, yo creo, por lo que he tenido que parar, porque está un relevo por delante y nos jugamos grandes cosas. Y nada, muy triste, la verdad.
I en natació, Hugo González va ser sisè a la final dels 200 metres escana del Campionat d'Europa. El mallorquí va fer un temps de 1:54.75 a només 79 centèsimes de la medalla de bronze.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
7:42 minuts, anem en directe fins a Estellancs. És que han aparegut pintades contra el turisme a la carretera de la Serra de Tramuntana. Estan escrites en alemany i diuen que Mallorca no és Alemanya. Estan situades prop del coll de Sagramola, en la carretera que uneix els municipis d'Estellancs i d'Andratx. A Estellancs hi ha Toni Sastre, que ha pogut parlar amb els veïnats. Bon dia, Toni, que t'han explicat.
Bon dia, podríem dir que hi ha disparitat d'opinions aquí a Estellancs. He pogut parlar amb els dos veïnats més matiners del municipi que agafaven el seu cotxe per anar a fer feina, i ara els escoltareu, tot i que els dos coincideixen en que les pintades no són la manera d'abordar la saturació turística. Això, si ho fan amb matisos, pensen ben diferent pel que fa a la gestió turística del municipi i de Mallorca en general.
És que pinta no és mallorquí. Si tens protestes, te'n vas i protestes legalment. Pintant terra no arregla res. Ja som de l'època que sense turisme sabem que no vivim. S'hauria de controlar un poc més? Bueno, però també hauríem de controlar altres coses, que donen més problemes que el turisme.
Crec, bueno, que tampoc no és això, hi ha de cabre un poc tothom, però que sí que és vera que últimament hi ha moltíssima gent d'aquesta illa. Tenien que mirar de controlar que no s'afegués molt, d'aturar un poc, perquè si no hi haurà un punt que no hi cabrem, com aquí que diuen.
Ja heu sentit divergència d'opinions aquí al municipi de la Serra sobre com s'ha d'afrontar la saturació turística. Això sí, aquests dos veïnats, com heu pogut escoltar, no creuen que les pintades siguin la manera d'abordar aquesta qüestió.
Gràcies, Toni. Tot mentre continua incrementant els passatgers a l'aeroport de Palma, ha superat els de 9,5 milions els 7 primers mesos de l'any. Això és un 2% més que el mateix període de l'any passat. Durant aquests mesos, Cristina, s'han atès 143.000 vols.
Doncs Sant Joan ha tancat el mes de juliol amb 4,6 milions de passatgers, un fet que suposa un augment del 2% en comparació del mateix mes de l'any anterior. Per part seva, l'aeroport d'Eivissa ha registrat durant el juliol un total d'1,4 milions de passatgers, que és un 3% més en comparació del mateix període del 2025. En l'acumulat de l'any s'han comptabilitzat 5,2 milions de passatgers i a Menorca l'aeroport ha superat els 700.000 passatgers durant el juliol, una pujada del 3% respecte del mateix període de l'any passat.
Per cert, que AENA ha respost a la informació sobre la capacitat de l'aeroport de Palma que vos explicàvem fa dos dies i assegura que Son Sant Joan no ha operat aquest estiu per damunt de les seves possibilitats. La precisió arriba després que un informe d'Eurocontrol apuntés que aquesta setmana que l'aeroport superaria els seus límits durant 18 dies aquest mes d'agost.
Segons AENA, però, les dades fan referència a la capacitat de l'espai aeri i a possibles congestions en les rutes cap a Palma i no a la capacitat de la infraestructura aeroportuària. L'ENS fixa la capacitat operativa de Son Sant Joan en unes 66 operacions per hora, 33 arribades i 34 sortides.
Vos parlem ara de la darrera hora. A Colòmbia, els rescatistes fan feina a contrarrellotge per trobar supervivents sota les runes que ha deixat el terratrèmol. Això quan la xifra oficial de víctimes mortals ha augmentat a 265 i la de desapareguts és de 496, la de ferits, 3.500.
Davant la magnitud del desastre, s'han decretat 3 dies de dol oficial al país. Mentrestant, el president Abelardo de la Espriella ha declarat l'emergència econòmica.
Va crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos que sufrieron afectaciones por el sismo.
També ha anunciat ajudes pels afectats pel terratrèmol. Entre altres, destaca el subsidi d'arrendament pels que han perdut casa seva, mesures d'alleujament tributari i financer, suport econòmic per a les famílies més vulnerables i mecanismes d'ajuda a comerciants i petits empresaris.
I precisament quan la comunitat de les Illes s'ha mobilitzat per enviar ajuda a Colòmbia, la coordinadora d'ONG de Desenvolupament de les Balears ha recomanat que siguin econòmiques i no en espècie.
Les entitats que en formen part, com ara UNICEF i Metges del Món, treballen de manera conjunta per articular aquesta resposta humanitària. Són conscients, expliquen, que el compromís s'ha de mantenir a mitjà i llarg termini per a garantir una recuperació equitativa del país.
I anem en directe fins a Colòmbia. Fa uns dies ja parlàvem amb Norbert Andrade, colombià resident a les Balears i que ara mateix es troba a Cali, a Colòmbia, i avui, dies després de la tragèdia, volem que ens faci un balanç de com estan les coses. Senyor Andrade, bon dia, buenos días.
Buenos días a todos los oyentes y, bueno, aquí ya con pasado el susto, como se puede decir, y ya con los balances que ustedes están dando de parte del presidente de gobierno, continúan con la búsqueda de supervivientes en cada una de las poblaciones donde se ha presentado este terremoto. Tenemos que decir de que son 5 departamentos nada más, 5 provincias que se han visto afectadas, pero la magnitud es bastante grande. Yo me encuentro en la ciudad de Cali y pues realmente viendo lo que ha pasado en el eje cafetero y todo esto, en el norte de este departamento, que es próximo también al eje cafetero, en Cali la situación no es tan complicada como en los departamentos como Chocó, que fue el epicentro del sismo, el eje cafetero y también la población del Cauca. Todo el suroccidente colombiano, son 5 departamentos de los 32 que tiene Colombia.
Señor Andrade, ¿cómo se encuentran los ciudadanos?
Bueno, Yo creo que hay todavía pánico, ¿no? Inclusive hoy estuve en un centro comercial y hubo un leve temblor y desocuparon todo el centro comercial. Desocuparon todo el centro comercial. Nosotros no lo sentimos porque después de haber soportado 3 minutos infernales como lo soportamos, ya algo que sea leve no se siente, o sea que, pero dicen que hubo un pequeño temblor aquí en Cali, y eso es lo que dicen los que saben de esto, ¿no?
¿Qué necesidades hay ahora mismo en el país y si ha llegado ayuda internacional?
Sí, ayuda internacional está llegando. Ojo, tenemos que decir de que el gobierno se ha movido. Y un gobierno que inició su andar en esta legislatura un día antes del terremoto, ¿no? Uh-huh. Y que se está, que es nuevo y todo esto, pero han llegado ayudas. La gente, lo que es la población sigue colaborando. Hoy hablaba la primera dama de la nación y estaban hablando de 1.500 toneladas de ayuda humanitaria de las diferentes empresas que internacionales que tienen su sede en Colombia. Siguen llegando, hablaban ustedes de la ayuda que está llegando de España, tanto de personal que tiene experiencia en estas labores, como también ayuda humanitaria de México, de todos los países que se han volcado con Colombia, y creo que saldremos de esta y las cosas seguirán igual. Una de las situaciones, por ejemplo, que estamos viviendo aquí donde yo estoy, en el edificio donde yo estoy, hoy nos han dicho de que estructuralmente no tiene nada, pero muchos de los pisos, de los propietarios que somos, pues se han visto afectados con grietas y todo esto, y ahora la pelea es con los diferentes seguros, ¿no? Que tienen las comunidades de vecinos para que todo quede como estaba o que por lo menos colaboren con el arreglo de los mismos.
Uh-huh. Claro, ¿cuáles serán las consecuencias a nivel económico que podría tener para el país, para Colombia, el terremoto, este suceso?
Bueno, si el presidente de gobierno que acaba de entrar dice que estaba en quiebra el país, supuestamente del antecesor, él ahora ha creado un fondo única y específicamente para el terremoto, con las ayudas internacionales, con todo lo que se está elaborando, y creo que el país va a ir por un lado y el tema del terremoto va a ir por otro, ¿no? Y yo creo que eso es lo mejor que puede hacer para que todas las ayudas lleguen a la población que lo están pasando mal. Te digo sinceramente que nosotros somos lo de menos, y hay gente que realmente lo ha perdido todo.
Bueno, pues veremos lo que pasa durante los próximos días, también durante los próximos meses. Norbey Andrade, Colombia residenta a les Balears, que ara mateix es troba a Cali de visita a Colòmbia i que ens atès de nou avui per explicar com estan les coses al país després del terratrèmol que va succeir, que va passar fa uns dies. Gràcies per haver estat amb nosaltres de nou aquí a Vetres Ràdio.
Un abraço per a tots, per a tota.
Amb aquesta entrevista hem arribat a les 7:53 minuts. Repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional. Continua molt actiu l'incendi forestal que crema a Niebla, a Huelva, que ja ha calcinat més de 31.000 hectàrees. Durant tota la nit s'han duit a terme tasques d'extinció per confinar els fronts que encara avancen.
En les darreres hores s'han centrat en els flancs del nord, aprofitant que el vent ha afluixat. Ara bé, durant la jornada d'ahir, la humitat relativa i l'escalfament del terreny els varen no obligar a mantenir la prudència. El tinent general de la UME, Javier Marcos Izquierdo.
También las condiciones meteorológicas hacen que los medios aéreos no sean tan eficaces como uno pudiera pensar. El agua que lanzan nuestros helicópteros y nuestros aviones no llega a la superficie y no hace el efecto que sería deseable precisamente por esas condiciones de temperatura y de viento y de humedad extremas.
Tot i això, diu-se moderadament optimista. Per altra banda, s'han donat per controlat el foc d'Andújar a Jaén i el de Pozo Lorente a Albacete s'ha donat per extingit.
I Alemanya ampliarà les competències dels seus espies i a partir d'ara podran actuar sobre el terreny fins i tot a l'estranger. Fins ara, els serveis d'intel·ligència del país només estaven autoritzats a recol·lectar informació.
El Consell de Ministres alemany ha aprovat el projecte de llei. Segons l'executiu, es tracta d'una revolució en l'arquitectura de seguretat del país. Aquesta decisió s'ha pres arran de l'increment d'amenaces i ingerències externes, entre d'altres, arran de la guerra a Ucraïna.
I la secretària de premsa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha renunciat al càrrec. A partir d'ara serà assessora externa del president dels Estats Units, de Donald Trump, segons ha anunciat ell mateix.
Diu que deixarà el càrrec per dedicar més temps als fills i a la família. Leavitt és coneguda per haver fet de portaveu de moltes de les decisions polèmiques del president. Entre elles, en alguns moments ha expressat el posicionament del president sobre les relacions amb Espanya, una tasca difícil si es tenen en compte els canvis de criteri habituals del mandatari. Leavitt té 28 anys i ha estat la persona més jove en ocupar el càrrec.
I avui es comença a aplicar la nova normativa de circularitat per al disseny i la gestió dels vehicles al final de la seva vida útil. Entre d'altres coses, obliga a incorporar uns percentatges mínims de plàstic reciclat en la construcció dels cotxes.
També incorpora requisits en la seva construcció que facilitin la reutilització dels materials en el final de la seva vida útil. La norma comunitària es va aprovar a finals de juny i, tot i que està en vigor des d'avui, dona 2 anys als fabricants per aplicar les mesures d'obligar compliment.
7:56, una pausa i la cultura.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Lluís Claret és un violoncel·lista de prestigi internacional, un músic amb una sòlida carrera com a solista i en música de cambra, i un dels protagonistes de la posada en escena de Venus i Adonis, un poema de William Shakespeare interpretat per Emma Vilarasau i Jordi Bosch i en Claret el violoncel, i que es podrà veure avui i demà a Mallorca en el marc de la Lluna en vers. Sandra Martínez.
Avui als jardins de Navatlé Sadartà i demà al jardí de la casa Llorenç Villalonga, dos espais especials per a un muntatge que ja fa 10 anys que recorre els escenaris d'arreu i que ha enfortit una amistat entre la parella i Claret, que va ser el bessó de tot plegat.
Sí, amb uns desconeguts fa 10 anys que has començat a fer un espectacle, segur que al cap de 10 anys també seríem molt bons amics, no? Però bé, en el nostre cas va ser un... Va ser allò com un... per què no fem una cosa junts, no? No que et truqui algú, escolti, que li agradaria fer això. No? Per què no mirem...
Shakespeare escrivia poesia quan els teatres tancaven i ho feia per guanyar prestigi. Venus i Adonis va ser el primer i el que el va fer triomfar es convertiria de fet en un èxit de vendes i es va reeditar fins a 16 vegades. Era la primera vegada, a més, que el seu nom apareixia imprès. Parlem de l'any 1593. Ara, 500 anys més tard, assegura Claret, les paraules són encara igual de vigents.
És un té expressió, que és una, tota una lliçó de vida. Hi ha molt sentit de l'humor i al mateix temps és una lliçó sobre l'amor, la mort, és a dir, sobre la vida.
Premiat en concursos com el Bologna, Pau Casals o el Rostropovich, fill d'exiliats per la Guerra Civil i després per la Segona Guerra Mundial, la seva família forma part d'una èlit cultural de Pompeu Fabra, de Rovira i Virgili i també de Pau Casals, de qui el seu pare acabaria sent secretari i que va esdevenir el seu padrí i una figura referencial per moltes coses.
Tan present sempre, perquè des de petit ja t'escoltàvem algun disc seu a la nostra casa d'Andorra, doncs aquell so és el que m'ha inspirat tota la vida. Aquell so i l'home, no? La seva actitud davant de tot, de la vida i dels altres homes, éssers humans, és el que m'ha inspirat. Però no mai he volgut competir, eh? No.
La història de la relació epistolar, de fet, entre la família de Claret i el geni català va ser recollida en un llibre ja exhaurit i ara forma part, juntament amb la resta de cartes del mestre, del llibre Querido Maestro d'Anna Mora, que és l'esposa de Claret, i d'Anna Dalmau, i acaba de publicar-lo, Editorial Acantilado.
Amb música arribarem a les 8 del matí.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 13 d'agost, en què fa imbalanç